el sender de xicotet recorregut per recent, que rep molts senderistes, i també jo crec que és molt estimat entre la població. Però a pesar de ser molt estimat i bastant conegut en la zona, igual que passa amb altres castells, és poc conegut i sobretot queda està en un estat bastant degradat, i hem de saber què fem amb el castell.
Clar, perquè a simple vista el Galde no pareix un castell, no? He vist les fotos,
clar,
eh? No?
Segurament en l'imaginari que tenim solem pensar, quan parlem de castell, solem tindre en la ment el castell residència de tipus europeu, on vivien nobles, que eren castells grans, que el cinema ens la fa conviure amb ell. Hi ha molts castells andalusins que no responen a la mateixa tipologia perquè tampoc no tenien el mateix ús. Aleshores, el que hem de fomentar també és el coneixement dels nostres castells, que respon a la història que hem tingut nosaltres dels pobles andalusins i després la conquesta cristiana, quins usos se'ls ha donat, per què tenen eixa forma, que és una forma peculiar i que respon, com diem, a la nostra història. I això significa que no són ni millors ni pitjors per ser més grans o més xicotets, sinó que són únics perquè responen a un fet concret de la nostra pròpia història.
Això, per supost, lo que siga més gran o més menut, això dona igual, és el valor és històric, no?, i patrimonial que tenen.
Correcte.
Clar, Calde, actualment està en un estat, pues, que s'hauria de millorar la seva conservació, no? I això és el que es pretén.
Exacte. El que pretenem d'entrada, igual que en qualsevol bé d'interès cultural, el vam incloure, està inclòs en el catàleg de patrimoni local, té el seu expedient per part de conselleria, i per a saber què és el que hem de fer, hem d'ordenar, saber què li passa i quins han de ser els passos per a recuperar-lo, tant des del punt de vista de la divulgació com des del punt de vista de la consolidació, el poquet que tenim que no acaba desapareixent, i si volem revalorar-lo, com l'hauríem de revalorar. I per això necessitem un estudi tècnic que ens ho diga, que s'aproxima a les etapes constructives, a les malalties, per dir-ho d'alguna manera, si fos un pacient, a les malalties que pot tindre eixe pacient, i quines fases hauríem d'anar fent per a poder-lo recuperar.
Perquè què és el que se sap fins ara, alcalde? Perquè acaba de dir que l'estudi també dirà l'any en què es va construir, però què se sap d'este castell fins de moment, vaja?
Bé, jo entenc que el pla director també, de manera orientativa, ens aportarà dades de diferents etapes constructives. Jo ara mateix no sóc ni historiador ni arqueòleg, però el castell de Borró apareix ja en la crònica de Jaume I, que formava part d'un sistema defensiu saforenc que depenia del castell de Bairén. De fet, en la crònica de Jaume I, quan es rendix el castell de Bairén, també ho fan la resta de castells de la Safor, de Palma, de Vilallonga, de Borró, que eren, com diu Jaume I, castells grans, forts i de roca. I, per tant, una vegada passem a l'època cristiana, després de la conquesta, en aquest cas el castell de Borró perd la seva funcionalitat o una part de les seves funcionalitats. Te ho dic tot molt entre cometes, perquè si ens escolta algun historiador segur que ens ho matisa. Però tot això ho sabem, però més enllà del que sabem, hem de superar eixa mínima descripció, eixa mínima coneixement, i fins i tot els estudis que s'han fet en els anys 70. Com el superem? Fent prospeccions i fent excavacions i coneixent in situ i en detall les fases constructives, i després fent un pas més intentant consolidar el que tenim per a que no desaparega. Perquè si la gent ho coneix, si ampliem el coneixement sobre els nostres béns, la gent se l'estimarà més, mm-hmm. el reivindicarà més i el protegirem segur.
I escolta, i els visitants tindran una excusa més per anar a Rotova.
Per suposat.
Que ja la tenen. Ja es pot veure, ja però... Claro.
Ja la tenen perquè és un recurs cultural, mm-hmm. patrimonial i paisatgístic brutal. Però si el treballem, tenen un al·licient molt més ric per a conèixer-nos, per suposat.
Pues sí, alcalde, ahí queda això. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de com evolucionar este castell de Borró. I, bueno, ja es pot veure, però segurament en un temps, no, pues podrem conèixer més i saber més i veure un poquet millor. Jordi Puig, exacte. Moltíssimes gràcies.
Simplement apuntar sí. que això, clar, ho fa l'Ajuntament, però ho fa gràcies també a una ajuda de la Conselleria de Cultura, sense mm-hmm. la qual un ajuntament menú possiblement no podria emprendre un estudi d'esta envergadura i, per tant, és important que les institucions també aposten per realitzar estudis de conservació i de planificació per a que els municipis menús també puguen dur-los a terme.
Així és. Pues dit queda. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Anem ara a quien corresponda. Ens arriba un missatge al WhatsApp que diu: Buenos días. Hace unas semanas pregunté si este año el Ayuntamiento de Gandía iba a hacer el check consum y el concejal dijo que sí. ¿Se lo han pensado mejor o es que dijo que sí por decir? Escoltem també un audio que ens arriba al contestador de quien corresponda.
Muy buenas tardes. Esto va para quien corresponda. Las hierbas que hay, sobre todo aquí en la playa, claro, en las aceras y sobre todo en primera línea, las fuentes que hay que tienen hierba se conoce que crece sola y las fuentes que hay que no se reponen. Yo no sé a qué espera la persona que le corresponde mirarlo y verlo, porque estamos ya en verano y la imagen que da Gandía es que brilla. Habrá que poner otra, yo creo que otra imagen, otra palabra, que lo digo otra vez, para que corresponda, ahí está. Buenas tardes.
Pues ahí quedaba ese missatge de veu. Altre missatge que ens arriba és, diu: Buenas, la queja es referente a ruidos que se repiten en el local situado en los bajos de Batzola, 83, bajo, dedicado a montaje de espectáculos. A menudo se hacen cargas y descargas de camiones por la noche, de madrugada y también en días festivos, lo que provoca ruidos que impiden el descanso de los vecinos. La queja se presenta por varios vecinos. En varias ocasiones se ha intentado avisar a la policía local, pero no han podido acudir por estar atendiendo otros avisos. No se cuestiona que el negocio tenga que trabajar, pero se pide que se respeten unos horarios normales y que se evitan estos trabajos a esas horas. Gracias a quien corresponda. Y se adjunten también dos fotografías de, bueno, del que parece, pues eso, un cambio de descarga de materiales. Un últim missatge que ens arriba que diu que ens havia una foto i diu: aquí havia un contenedor de basura que el concejal decidió que havia que quitarlo después de estar ahí toda la vida y que a los vecinos nos venía muy bien. porque dicen que el camión no puede pasar. Y eso es mentira, diu. A quien corresponda, i us adjunta una fotografia de pues, és el carrer on abans i sí que hi havia un contenidor i ara, evidentment, ja no està. Ens acabem el temps, els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.
Es la una, mediodía en Canarias. El Ministerio de Exteriores ha actualizado los datos sobre españoles afectados por los terremotos de Venezuela. Ha bajado la cifra de desaparecidos y no ha aumentado la de fallecidos. Sara Landa, hola.
Hola, buenas tardes. El ministro José Manuel Álvarez ha dado buenas noticias. Baja de 150 a 138 la cifra de españoles desaparecidos.
Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
El número de fallecidos no aumenta y continúan los trabajos para tratar de rescatar a los que siguen bajo tierra. Exteriores insiste en que el teléfono de emergencia consular se mantiene plenamente operativo. Han recibido ya más de 635 llamadas. Está siendo clave en estas horas la llegada de ayuda humanitaria. La Unión Europea está destinando 5 millones de euros para proporcionar refugio y atención sanitaria. Además, estaría organizando un puente aéreo para transportar suministros esenciales. Está previsto que a principios de semana salga un vuelo desde Copenhague con 50 toneladas de material.
Aquí en España, la empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el juez que le ofrecieron un soborno para que cambiase su declaración sobre haber llevado bolsas con dinero a Ferraz. Sin embargo, ha dicho que no recuerda las reuniones ni las fechas claves de esa operación. Miguel Ángel Campos.
La empresaria ha ratificado que la abogada Leticia de la Hoz intentó sobornarla con 250.000 euros para que cambiase su declaración y negase haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, pero las fechas que ha ofrecido casan mal con otros indicios del sumario. Pano sitúa la reunión con la abogada un 14 de febrero, pero el primer contacto de Leire Díez con el letrado Ismael Oliver para abordar el supuesto soborno se produce 3 días después. Pano también ha sido esquiva sobre otras posibles reuniones para cerrar el trato. No recordaba intervinientes ni fechas. Leticia de la Hoz niega sobornos. Sostiene que Carmen Pano le propuso un negocio ilícito y la echó de su despacho. Carmen Pano fue detenida por el caso Hidrocarburos Villafuel. Con antecedentes por estafa, no paga impuestos desde 2014 y forma parte de la supuesta organización criminal que lidera su ex-yerno, Víctor de Aldama.
La localidad sevillana de Mairena de Aljarafe ha llevado a cabo un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada el sábado, presuntamente a manos de su pareja.
Y ahora hacemos el minuto de silencio.
Un minuto de silencio que acababa con estos aplausos, un día completo de luto oficial allí. Hoy el Poder Judicial ha dado datos de las denuncias de violencia de género en España en el primer trimestre de 2026. Ha habido 51.000, un 6% más que el año anterior. Mariola Lourido.
De enero a marzo han descendido las órdenes de protección de las víctimas, tanto las solicitadas como las acordadas por los juzgados, que fueron 7.000. Las mujeres maltratadas presentan 3 de cada 4 denuncias. Su entorno, solo el 1,94%, Esther Rojo, es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
Un llamamiento al entorno familiar, laboral y social de las mujeres víctimas de violencia de género para poner estos hechos en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales.
Otro dato negativo, más de 5.000 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor. Ha subido casi un 9% con respecto al año pasado. Se dictaron 15.000 sentencias en estos 3 meses. 8 de cada 10 fueron condenatorias.
Y todavía de la política, Podemos eleva el tono todavía más contra el PSOE. Ha llegado a decir su portavoz en el Senado que Pedro Sánchez mea a los españoles y les dice que llueve bajo su cuello.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los socios siguen con sus críticas al PSOE por la corrupción y desde Podemos ponen en el foco en Sánchez tras sus palabras del sábado en el Comité Federal. Pablo Fernández es portavoz de la formación.
Que Pedro Sánchez diga que han hecho mucho por regenerar, sinceramente creo que es una broma de mal gusto. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible.
Desde el socio de coalición, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido al PSOE congelar los precios del alquiler.
Y desde nuestro espacio político lo que estamos es pulsando para que por fin saquemos adelante ese Real Decreto de Vivienda en el que volvamos a congelar las rentas de los arrendamientos, las topemos y abordemos una emergencia nacional.
Una Yolanda Díaz, quien por cierto ha dicho que no tiene ni idea de qué candidaturas se van a presentar para liderar el partido del que todavía forma parte, Movimiento Sumar.
Y del exterior, un informe señala que la crisis de Hormuz va a reducir un 0,9% las cosechas en todo el planeta el año que viene. Sira Valdés.
En su informe de perspectivas agrícolas, la OCDE y la FAO apuntan a que el impacto del cierre del estrecho de Hormuz y con él la menor disponibilidad de fertilizantes a nivel global reducirá la oferta de alimentos en 2027. Concretamente, calculan que las cosechas se reducirán en un 0,9%. A medio plazo, el informe apunta que la tónica en el precio de los alimentos será la estabilidad, porque aunque prevén que la renta de los agricultores se incremente un 9% a 2035 y que aumente también la demanda, esto se verá compensado con una mayor productividad y, por tanto, una mayor oferta de alimentos.
Y ahora el Mundial.
Mundial 2026, Cadena Ser.
Sonia Luz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Empieza la semana y empieza la selección española a preparar su partido de 16avos de final contra Austria. Será el jueves en Los Ángeles, pero el trabajo comienza hoy en Chattanooga y no sé si se prevén cambios. Antón Meana, hola.
¿Qué tal? Buenos días. En principio, Dani Olmo volverá al equipo inicial. Fue suplente en Guadalajara ante Uruguay para que De la Fuente diera entrada a Mikel Merino en esa zona de media punta, pero lo normal es que el del Barça vuelva al equipo inicial para ser el mejor socio de Lamine Yamal. En defensa, la duda es saber si jugará Pedro Porro en la banda derecha o repetirá Marcos Llorente, un futbolista, por cierto, que hoy ofrecerá conferencia de prensa después del entrenamiento.
Gracias, Antón. Sobre la lesión de Nico Williams, hablaba ayer su hermano Iñaki Williams desde la concentración de Ghana.
Bueno, al final pues es una lástima porque una acción así hace que mi hermano pues se lesione y es una pena y bueno, me toca animarlo.
El partido de España es el jueves. Hoy tenemos tres partidos en los 16avos de final, tres cruces a todo o nada. Y el primero, además, es un partidazo, 7:00 p.m. en Houston. Brasil-Japón, cuéntanos, Pedro Fullana, muy buenas.
Buenos días. Brasil entra en escena este lunes en las eliminatorias del Mundial. Partido de 16avos de final contra Japón, que ya le ganó en octubre en el último enfrentamiento. Los de Ancelotti se agarran al buen estado de forma de Vinicius, que ha marcado en todos los partidos de este Mundial, y a la mejoría experimentada en el último encuentro. En cambio, los japoneses, Take Kubo, se mantiene como baja. El partido en Houston a las 7:00 p.m.
Después, a las 10:30 p.m. en España, Alemania contra Paraguay. Y cierra el día el partido de las 3:00 p.m. Holanda-Marruecos desde Monterrey. El ganador de este cruce se enfrentará con Canadá en octavos. Canadá es la primera selección clasificada después de ganar 1-0 a Sudáfrica. Hasta aquí la información del Mundial. Todos los partidos, todas las noticias en la SER a través de la radio, la web y la aplicación. Todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunidad Valenciana. Por hoy Gandía.
La 1:08 del migdia. Anna Llopis, bona vesprada.
Bona vesprada.
Repassem l'actualitat del dia.
Repassem l'actualitat del dia, Cèlia, i comencem per un... Tenim diversos successos. Un és una detenció de 6 persones que formaven un grup criminal que actuaven a Oliva i Gandia. I la cosa, Cèlia, és que, segons hem pogut saber, són delinqüents, podem dir històrics, perquè així ho diu la Guàrdia Civil i la nota de premsa que ens han enviat, delinqüents històrics de la zona nostra, S'ha detès, per, segons s'han pogut saber, per exemple, a un delinqüent molt conegut en la barriada de Beniopa, que l'he conegut com el Juanillo, ha entrat a presó. 4 de les 6 persones detingudes han entrat a presó. I és un grup criminal, Celia, que actuava en robatoris comuns de vehicles, vivendes, establiments. Se'ls imputa més de 30 de delictes. I es va assabentar perquè la Guàrdia Civil, policia, van notar un increment de robatoris en la nostra zona. Van estar investigant diverses càmeres de seguretat d'establiments. Van comprovar que actuaven sempre de la mateixa forma. Primer, robaven els vehicles, els tenien, es guardaven durant un temps perquè no es pogueren localitzar, i després, amb aquests vehicles furtats, feien, cometien els altres robatoris.
Mm-hmm. És veritat això, de què és conegut? Tu que eres de Beniopo.
Sí, 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 són delinqüents coneguts. Sí. Segons la mateixa Guàrdia Civil, dia històrics de la zona.
Més coses.
Més coses. També aquest matí hi ha hagut un accident en la font d'en Carròs, en concret, un poc abans de les 9 del matí, en la CB 683, en el quilòmetre 1. Hi ha hagut una persona ferida, un home que ha estat escarcel·lat pels bombers, han actuat efectius de Gandia i Oliva, i han estat atès pels mitjans sanitaris. Aquesta persona. I atenció, avui hi ha vaga de Rodalies.
Vaja.
Aleshores, des de Renfe demanen que s'acudisca en previsió, en temps, que es consulten els horaris nous, la freqüència de pas pot patir algunes variacions, i aleshores demanen això, que se consulten els nous horaris tant per l'APP de Rodalies, en el canal de WhatsApp, que és molt fàcil també fer-se seguidor del canal de WhatsApp de Renfe, es busca Novedades Renfe i ahí te fas seguidor, en la mateixa estació o en el telèfon 963-357-400.
Val, o sea que ens demanen que a causa d'esta vaga, no? Abans d'anar, no passar el matí allí, saber a quina hora eixen els tres i a quina no, per a
estar informats. De moment no han comunicat cap incidència, però l'avís que teníem de bon matí era este, que avui alguns dels trens podien patir retards.
Pues ahí teníem eixa advertència, eixa informació. Alguna més?
Alguna més, doncs, que l'Ajuntament de Gandia ha obert el termini de presentació de candidatures per a seleccionar el projecte o empresa innovadora Ciutat de Gandia 2026. Una iniciativa que permetrà triar la proposta que representarà a la ciutat en el certamen Impulso Emprende, organitzat per la Xarxa de Ciutats de la Ciència i Innovació, i que tindrà lloc el 30 de setembre a Terrassa. Aleshores, el que fa l'Ajuntament ara és que fa una crida a totes les empreses innovadores de la ciutat que vulguin participar o representar a Gandia en este certamen nacional que tindrà lloc a Terrassa en setembre, per a que totes les que vulguin que es presente, d'estres s'escollirà a la representant de Gandia i després...
Vale, només hi haurà una representant de Gandia. Així a Gandia sempre hem presumit això, no?, d'un sector, d'un teixit empresarial innovador i la veritat que de moltíssima qualitat.
En altres edicions hem quedat en molt bon lloc.
No tenia dubtes.
Més coses. Me donarem sí, no?
Sí, sí.
Doncs que l'Ajuntament de Beniarjó també ha finalitzat les obres de renovació de la tanca de pista de pàdel del poliesportiu municipal, una actuació que ha suposat una inversió de prop de 9.000 euros finançada per el Pla d'Inversió de la Diputació de València. És una pista de pàdel de Beniarjó que és molt concurrida, la veritat que pues, ja tenim que està renovada de segures instal·lacions.
Molt bé, doncs els diners quan venim per això, no?, per renovar instal·lacions i millorar la ciutat, al final, pues, benvingudes són.
I una noticieta esportiva.
Sí, rapidíssim.
Rapidíssim, que el Proinveni Unis per Bàsquet Gandia ja té un nou fitxatge. Es tracta de l'escolta català Adrià Aragonès i tindrà estar així esta nova temporada.
Molt bé, pues, ahí ho teníem. Moltíssimes gràcies, Anna.
Fins ara.
Ens vegem en temps de l'agenda, eh?
Val.
Després. Cuidao. Ja ho tinc. Perfecte. Gràcies, Anna. Anem ara amb més temes i ara ens posem seriosos perquè anem a parlar d'un tema delicat. L'entitat Duchenne Parent Project Espanya denuncia la falta de suport en els centres educatius i les greus conseqüències d'assetjament que pateixen els xiquets i les xiquetes que tenen esta distròfia muscular. Anem a parlar d'això? Però anem a publicitat.
Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
Nais a Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia Cadena Ser.
Ara sí, tenim així a l'estudi a Silvana Rodríguez, que és la mare de Lucas, que pateix esta distròfia muscular, que és el Duchenne. Silvana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, primero que nada, para quien no lo sepa,
lo que es.
Un contexto exacto, lo que es el síndrome de Duchenne.
La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad rara y degenerativa que afecta a todo lo que es la parte muscular del cuerpo de Lucas y de todos los chicos que están afectados. Un caso en 5.000. Afecta tanto más a varones, porque es el cromosoma XXXY, pero también es cierto que hoy en la realidad hay muchos casos de niñas. Entonces, se está tratando de hacer más visibilidad, porque claro, es una enfermedad, como lo digo, rara, y la gente lo desconoce muchísimo. Aquí en Gandía creo que ya todos lo conocen a Lucas y ya sabe de qué va la distrofia muscular, pero sí que es cierto que cada vez va avanzando más. En este momento Lucas está bajo un tratamiento que sobrelleva un poco más, pero claro, tiene todo tipo de contraindicaciones también. Entonces, el día a día es un poco duro.
Las, no sé si decir las consecuencias o los rasgos físicos en las personas que padecen esta enfermedad son evidentes.
Pues sí, son evidentes porque ya desde el minuto uno que se diagnosticó una persona con Duchenne ya se le aplica un tratamiento que es a base de corticoides. Lucas lleva 6 años ya tomando esta medicación de corticoides. Tiene un plan de corticosterapia y también se le da un plan de vitamina D, también toma enalapril para prevenir las consecuencias cardíacas, engloba todo. Ya te digo, nuestro cuerpo es todo músculo y todo se afecta. Tanto la parte cardíaca, pulmonar, respiratoria, todo, todo.
Y desde, desde las familias, que tenéis a alguien con este síndrome en la familia, ¿queréis impulsar una iniciativa para mejorar la situación de los niños y niñas en los centros educativos?
Pues sí, pues lamentablemente sí. Sabemos que los niños con discapacidad y niños con problemas de enfermedades, no es un síndrome, déjame corregirte, es una enfermedad.
Ajá, vale.
Son mucho más vulnerables. Uh-huh. Sí que es cierto que se los insultan, está siempre el agravio físico, y bueno, y ya te digo, es la lacra, como digo yo, del bullying, que hoy por hoy cada vez está más en la sociedad.
Uh-huh. En tu caso, Lucas, ¿lo ha
Lucas parecido? Ha sufrido, sí, ha sufrido un episodio de bullying hace un par de meses. En aquel entonces se sabía mal todo, se tomaron las medidas necesarias en el instituto, se habló con los profesores para que estuvieran un poco más al tanto de la situación, pero claro, ellos pobres tampoco estaban empapados en el tema de lo que es una distrofia muscular. Nunca habían tenido un niño con esa enfermedad. Entonces se tomaron las medidas necesarias y bueno, y se llegó a un acuerdo de que no se iba a hacer mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucho viento en ese tema, porque claro, siempre está el tema de que pasa si nosotros tomamos represalias y esas personas no son expulsadas o no son llamadas de atención, ¿qué pasa después? Porque siempre hay represalias. Y yo como mamá, y yo creo que nos pasa a toda la familia, siempre tenemos ese miedo que tomen represalias contra el niño. ¿Por qué? Porque no tenemos un apoyo que se llama cuidadora o se llama educadora, que Lucas necesita una persona así en el instituto. Lucas tiene derecho a una persona que esté con él en el horario lectivo. Yo muchas veces me quedaba en la puerta del instituto esperando a que él saliera. No me iba a casa. Siempre con ese miedo de que tomaran represalias contra él. Necesitamos una persona de apoyo en el instituto. Necesitamos una persona que mire por ellos, que los ayude, porque necesitan muchísima ayuda. Lucas va en silla de ruedas al instituto. Carga una mochila muy pesada. Entonces, si hay suficientes recursos para otras cosas, ¿por qué no hay recursos para ese tipo de ayudas? Porque en mi caso, y yo creo que en el caso de todas las familias, las mamás somos las cuidadoras. Las mamás somos 7,365 días al año, 24 horas. Entonces, mi llamamiento es que necesitamos, tanto como en el caso de Lucas, como en el caso de todas las familias que están en la misma situación que yo, necesitamos una persona referente en los centros de estudios. Para que estén con ellos, para que lo estén ayudando y de esta manera prevenir que haya bullying.
Claro, supongo que vuestra petición no es que a lo mejor los profesores no actuaran bien en ese momento, sino que necesitan ese refuerzo.
Ese refuerzo y necesitan que yo ya me he comprometido en septiembre cara al curso, pues iré a dar charlas a los centros educativos, al centro donde va Lucas, a hablar un poquito más de lo que es la enfermedad de Lucas. Aunque así todo, te diré que después que pasó todo esto, los profesores se han volcado 100% con él. Estaban más pendientes de él, trataban de que él estuviera cómodo. Él tuvo mucho tiempo sin ir al instituto. Él estudiaba en casa. Él estuvo casi un mes y medio sin ir a clases por ese tema, porque él no quería ir.
¿Y eso como padres, cómo se vive?
Pues fatal, pues se vive muy mal.
¿Cómo estás tú?
Pues mira, yo estoy bien, ¿sabes? Porque mi hijo me ha enseñado una lección de vida y creo que todos deberíamos de aprender que hay que vivir un día a la vez. No pensar en el futuro, porque quieras o no, el futuro sabemos que va a llegar en nuestros casos y va a llegar y a veces, lamentablemente, llega mal. Pero Pues mira, es lo que hay, enfrentamos el día a día. Lucas es un niño muy, muy centrado, es un niño muy maduro, es un niño que tiene una positividad que la verdad que es admirable. Porque un niño de 12 años que tenga la actitud de la vida, sabiendo qué es lo que hay en su mochila, pues siempre le pone cara, siempre está contento, él siempre baila, él dice que le encanta vivir, que le gusta la vida y que es un niño muy feliz. Claro, muy bien. Pero necesita más apoyo. Necesitamos la familia más apoyo. Mm. No es solamente un día. Pues es muchos días, muchos meses y a veces horas sin dormir, días pensando y pensando qué es lo que va a ser de ese niño. Porque yo no voy a durar toda la vida. Por eso se ha hecho una plataforma de mamás cuidadoras.
Pues ahí queda ese mensaje, Silvana. Muchísimas gracias.
De nada, gracias a vosotros por siempre estáis ahí.
Y ojalá que Lucas tenga esa
ojalá. Idea. Sí, ya vamos a ponernos a trabajar en eso. Vamos a solicitar, vamos a escribir a donde se haya que escribir. Porque Lucas, cuando empiece el curso, tiene que tener una persona que sea su mano derecha y que lo ayude.
Muy bien. La verdad es que gracias a madres y padres y familias como vosotros, pues estará mucho mejor.
Pues tenés que hacerte así, luchar y darle calidad de vida a tu hijo, porque ahora no se trata de cantidad, se trata de calidad.
Así es.
Y eso deberíamos de aprender todos en esta vida.
Así es, Silvana. Muchísimas gracias.
A ti sería un encanto.
Gracias.
Camino, no ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale.
I este cap de setmana a Tavernes de la Valldigna hi ha hagut una polèmica política arran de que alguns testimonis asseguren que havien trobat exemplars de caravel·les portugueses, que són molt perilloses, pues això, a la platja d'aquest municipi de Tavernes. La portaveu del PP, Eva Palomares, publicava en xarxes socials l'aparició d'aquests animals i donava pautes per a evitar qualsevol problema.
Per avisar a la gent, simplement no preocupant, però sí que tingueren aquesta informació de que això s'havia produït i que anaren espai quan prengueren el bany. Per a res van dir de que vam atacar a l'Ajuntament perquè tancara les platges ni que n'hi havia un banc de meduses de caravel·les portugueses ni res d'això. Simplement el que estàvem fent era advertint que efectivament sí que s'havia produït i havia arribat aquest tipus de medusa a la nostra platja.
Continuarem parlant de meduses, però ens anem a l'Alqueria, que estan de mascleta. Ens ha demanat pas Sandra Albert. Ahí se contem la mascleta.
Thank you.
ahir teníem la primera bascleta de les festes de l'Alqueria, que han arrencat avui de Sant Pere i Sant Pau. Tenim a la nostra companya Sandra Albert per ahir, a veure si després podem parlar amb ella. Tornem al que estàvem parlant. Dèiem que este cap de setmana pues, hi havia una polèmica perquè des del PP, la portaveu del PP, Eva Palomares, va dir que hi havia exemplars de caraveles portugueses, una espècie de meduses que són molt perilloses, i des de l'Ajuntament van contestar que els ajuntaments no tenen competències per a tancar una franja del litoral, sinó que depèn d'instàncies superiors. L'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, mantenia més que no era real, encara que existeixen imatges que en principi demostrarien per la ubicació que aquests animals van ser fotografiats en alguna de les zones de la platja Ballera.
El 26 de juny la policia local va rebre un avís sobre la possible presència d'un exemplar de caravela portuguesa a la nostra platja. Immediatament es va activar el protocol de coordinació entre policia local i responsables de la platja i el servei de salvament i socorrisme. Eixa mateixa vesprada es van fer les primeres comprovacions i el dissabte 27 de juny, abans de l'obertura de la platja al bany amb els socorristes ja desplegats, es va tornar a inspeccionar tot el litoral. Després d'aquestes revisions es va confirmar que no hi havia cap exemplar de caravela portuguesa a les nostres platges. És més, no vam tindre cap avís al llarg de tot el cap de setmana.
Pues ahí tenim a l'alcaldessa de Tavernes, a Lara Romero. Però més enllà d'esta polèmica de cap de setmana de si n'hi havia caramela portuguesa o no a les platges a la platja de Tavernes de la Valldigna, en el cas de que siga veritat i que n'hi veig amb una, com hem d'actuar? Miguel Rodilla, professor del campus de la UPB d'ací de Gandia i expert en medi ambient. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Primer que res, per situar els oients, com es pot distingir una caravela portuguesa d'una altra medusa? És que no sé si ho estic dient bé, és una espècie de medusa, no?
Sí, no és una autèntica medusa, vale. És un hidrozó, però realment a aquesta colònia sempre s'ha anomenat medusa i, per lo tant, vale. Considerem que sí, que és una medusa.
Que està ben dit.
Estem parlant d'una de les meduses més perilloses que existeixen. I és molt fàcil de distingir. Nosaltres, quan pensem en una medusa, pensem en un animal que està dins de l'aigua, baix de l'aigua. Quan parlem d'una caravela portuguesa, sempre tenim que pensar que hi ha un flotador, el pneumatòforo, és una bolsa plena d'aire que està surant. I d'ahí pengen els tentacles. En el cas de la caravela portuguesa, els tentacles poden arribar a tindre decenes de metres, és a dir, 10 metres és algo relativament comú. És a dir, són tentacles llargs. Però
Moment, que tu la pots veure ahir davant sí. I en realitat ja t'està picant.
Exactament, és a dir, els tentacles poden estar a una distància considerable, però és relativament fàcil de veure, simplement perquè tu veus això, una estructura que és gran, estem parlant d'un pam de dimensions, és a dir, no és
un pam teu, Miguel?
Tu imagina que les dimensions se parla normalment d'entre 15 i 30 centímetres, és a dir, és una estructura gran, surant en l'aigua, i té una forma diferent a una borsa, una ampolla de plàstic, és a dir, es nota que és un animal.
I tenen colors?
És un color blavenc, que té és color blanc o aixina translúcid, com moltes de les meduses que coneguem, en un ribete ahí, en una banda de color blau molt, molt cridanera. És a dir, és molt fàcil, i per el tamany i per l'estructura, és molt fàcil de reconèixer. No es pot confundir en qualsevol altra cosa.
La podem tindre, sí?
És molt poc probable. És a dir, no és impossible. Han hagut avistaments en alguns moments puntuals, però estem parlant d'una espècie que és tropical i subtropical, que està fonamentalment en l'Índic, en el Pacífic i també en l'Atlàntic. És a dir, està en tot el globo, però en la zona tropical i subtropical. Per a que arribi al Mediterrani, tenen que donar-se unes condicions molt especials. És a dir, tenim que tindre vents molt forts en l'estret de Gibraltar que estiguin fent entrar aigua de l'Atlàntic, d'eixa zona. Primer té que haver-se ampliat la zona subtropical, en Canàries seria molt més normal que aquí, mm. i mos té que arribar fins al golf de Cádiz. I a partir d'ahí, tenen que haver vents molt forts de ponent que l'estiguen portant cap a dins. És a dir, com és un animal que sura, deixa globus en superfície, el principal motor del seu moviment és el vent. És a dir, i per això, per a que entren a l'estret de Gibraltar i ocupi el mar d'Alboran, tenen que haver vents forts. Això se dona ocasionalment. Han hagut anys en el que ha sigut freqüent, per exemple, el 2010 i el 2019 varen ser anys en el que se varen trobar molta quantitat de caraveles en el mar d'Alboran, que seria la primera zona que tenim després de l'estret de Gibraltar, i que mos arribi així té que confluir, a més, que després tinguin vents que les arrosseguen cap al nord. És a dir, sempre va ser més probable trobar-se-les en Màlaga o Marbella que aquí, en Múrcia, més probable que aquí, en Alacant, més probable que aquí, jo inclús te diria que a les Balears, més probable que aquí. Però...
Ai, doncs em fas por, que me'n vaig a les Balears ara, ai, que por.
No, poden arribar, però és algo molt ocasional. S'han vist exemplars aïllats, molt poca quantitat.
I si el pica aquí, què pots fer?
La picadura és molt perillosa. El primer que hi ha que fer és, si s'ha vist un exemplar de caravela portuguesa, hi ha que avisar el 112.
Ah, vale.
És a dir, ho té que si està en l'aula, té que ser de l'aula, si està en un vaixell, perquè se poden veure, és a dir, imagina't que... Qui les podria trobar? Pues qualsevol barqueta que estiga pescant, passejant, que vega algo, que di pot ser, pues lo ideal seria fer una foto i avisar al 112. I en aquesta foto se podrà immediatament identificar si és o no és, i si existeix la seva presència, lo normal és tancar les platges al bany. Si estan en zona de bany o poden arribar a la zona de bany, la picadura de caravela portuguesa pot arribar a ser mortal. Vale? Poden arribar, la major part dels casos són danys sistèmics, és a dir, una picadura el que pot desencadenar és que, per exemple, un mal funcionament del fetge, un mal funcionament del renyó, és a dir, són problemes greus. I això, en algunes persones, sobretot si una persona és una persona major, si és un xiquet, si pot desencadenar o té algunes patologies prèvies, pot desencadenar en la mort. No estem parlant d'un animal que siga innocu, és una situació grave. Per això, lo d'avisar al 112, és a dir, si s'observa, és una emergència. I ahir n'hi ha que prendre... Ixes mesures, és a dir, pot ser que un ajuntament no tinga la capacitat per a tancar una platja, però el servei de socorrisme sí que ho fa, igual que en un moment determinat posa bandera roja perquè hi ha mala mar, pues si hi ha una quantitat excessiva de meduses o hi ha caraveles portugueses, podria fer-ho, però a través del 112, diguem-se, canalitza això, és a dir, sí que és una emergència, que lògicament el primer que se fa és enviar pues, al Seprona o a científics o a tècnics especialitzats per a que identifiquen si és de veres, si està, si no està, si hi ha més d'una, si és algo que... I hi ha que prendre mesures.
Però no podem traure-la nosaltres pel nostre propi peu, ni empalar-la, ni res, que això ho fan...
No, és més, totes les meduses, en general, segueixen siguent urticants i picant fora de l'aigua. És a dir,
si la xafes va...
Sí, inclús simplement en tocar-la, en apropar-se d'ella, ja és suficient a determinada distància i és tenen uns sistemes de detecció d'eixa presència, i el que van a fer és expulsar els nidocistos, que són els que són urticants i els que t'injecten el veneno. I aquesta situació se dona en qualsevol moment, estiga fora de l'aula, encara que porte diversos dies mortes, perquè una característica dels nidaris, que són tot aquest grup de meduses i pòlips, és que el seu sistema nerviós és molt bàsic. Entonces, tot funciona, diguem, per un mecanisme mecànic, realment, i per lo tant, és dir, encara que pensem, bueno, este animal està així mort, tu t'acostes i el toques i te pica. En la mateixa capacitat de veneno que al principi.
Que fort, molt bé. Pues moltíssimes gràcies per contar-m'ho. No volen crear alarma, tampoc és molt poc probable que estiguin per a les nostres platges, però vaja, que si algú la veu, cridaet al 112. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Seamos como un rayo que fulmina desde el cielo. Agárrame la mano y escapémonos del miedo. volaremos alto. Ya nadie podrá cogernos. Abrázame con fuerza por si el duelo se hace eterno. Déjame mirarte con...
I continuem amb el món marítim i d'espècies i ens anem fins al Miserà. I la cosa va de tortugues. Què ha passat? Doncs li ho preguntem directament a l'alcalde del municipi, Pau Canet. Bona vesprada.
Bona vesprada. Què tal? Com esteu?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, conta'ns què ha passat.
Sí, doncs mireu, esta setmana passada, bueno, nosaltres tenim una espècie de colònia de tortugues que estan vivint en un gorg del riu que per la seva localització, que està al costat de la depuradora, pues, sempre té aigua, perquè la depuradora, quan acaba de depurar l'aigua, tira l'aigua ahí. I esta setmana passada, pues, una d'aquestes tortugues va aparèixer empalada en un arbre del camí, d'un dels camins rurals que està allí al costat on està el gorg, que tu anaves passejant i el ves la tortuga ahí empalada com si fos el Nostre Senyor en la creu.
Mare meva, mare meva. I se sap per què es va fer això? No sé si heu pillat pues no, a qui va ser. No
saben res, no hem pillat a ningú. Sí que, pues, bueno, en el seu moment... Això no és la primera vegada que passa. Ja fa un temps unes veïnes van comentar que n'havien vist una, però clar, no li dones importància perquè dius, bueno, pues serà un fet aïllat que ha passat una vegada i ja està. Sempre ho aixeques, pues, una cosa de xiquillos, no? Però ara ha tornat a passar i després, veient-ho, pues, i dient-ho, n'hi ha hagut més veïns i veïnes del poble que han dit, sí, jo també n'he vist, no així en esta part, sinó més a part, més davant del riu. Entonces han dit, bueno, pues això ja no és una cosa d'un cas aïllat, sinó que és algo que està passant a sovint, que agarren les tortugues i les maten empalant-les, o sí, vale. Normalment les embalen en branques o en valles de bancals que poden haver per allà. Això perquè, pues, feu una idea, pues, clar, nosaltres vam cridar al Ceprona perquè, pues, entenien que en el seu moment, fa molt de temps, en aquest mateix gorg, hi havia una colònia de tortugues que eren autòctones, perquè es va cridar també al Ceprona en el seu moment, i ho van mirar i van dir, no, són autòctones. I, clar, pues, seguint aquesta idea, van dir, bueno, pues, anem a cridar perquè si són tortugues autòctones les estan matant. I esta vegada van veure que no era autòctona, que era invasora, era una californiana. Es veu que, pues, al millor algú veurà aquestes coses que passen, no? De querer soltar tortugues i al millor les tortugues californianes han substituït a les autòctones que vivien ahí. Però, bueno, en qualsevol cas, van posar en contacte amb la Guàrdia Civil i ells ens van indicar que, per molt que siga una espècie invasora, tu no pots anar agarrant la tortuga i posant-la a la xina, perquè a banda de que és desagradable i és cruel cap als animals, és que tal vegada tu pots pensar que és invasora i després resulta que és autòctona. I estàs matant una tortuga.
Clar, estem parlant que no són gent experta, segurament, no. Vaja, és que es dediquen a empalar. Digues, perdó.
Segurament s'ha de posar en contacte de qui corresponga i després ja la conselleria, ja, si ha d'actuar, ells ja consideraran i actuaran. En qualsevol cas, ja vos dic, ara ha sorgit més casos, no la primera vegada que passa, però es veu que ha passat moltes més vegades de les que pensàvem. I, de fet, allà les tortugues n'hi seguixen havent, perquè quan va vindre la Ceprona la setmana passada, van baixar allí baix i van veure que sí que efectivament hi havia més tortugues allí. Mm. I això és un poc... el que ha passat no és agradable.
Mare meva, pues
no. I menys on està localitzat, perquè és un camí que passa pràcticament tot el poble caminant i veure't ahir a l'animal... en aquesta situació, pues no va, per a mi no va, personalment tampoc no em va resultar gens agradable de veure, la veritat.
Pues no, la veritat és que no, i no sé si es poden prendre mesures, bueno, imagina que sí, no? contra aquestes persones, si en el cas de que es pillaren, perquè suposa que serà il·legal, no?
Sí, clar, jo entenc que si aconseguirem saber qui és, pues, això va tindre unes repercussions que a nosaltres ja se mos escapen perquè...
Claro.
M'entendrien que al final és un delicte contra la fauna, no és l'Ajuntament que ho ha de tramitar, però sí que poden hi haure sancions. De fet, nosaltres hem fet un recordatori també a instàncies del Ceprona per als veïns i veïnes que aquestes coses no han de passar i que si pillen algú fent-ho, pues, se n'anirà a casa ben content.
Pues molt bé. A Pau Canet, alcalde del Miserà, moltíssimes gràcies per explicar-nos la situació i, bueno, estarem pendents de com evoluciona esta qüestió i esperem que els pillen i que no continuen fent.
Moltes gràcies. Esperem, jo, i a més que es pillin, jo diria que esperem que no torni a passar.
Exacte.
I que, bueno, estan els animals ahir, que se'ls deixi estar i ja està. Així. I el qui tinga que prendre les mesures, que les prenga.
Així és. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Siguiendo tu compás,
solo quédate esta noche. ¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Feia, fa un momentet, escoltàvem en directe aquesta mascleta de l'Alqueria de la Comtessa que teníem allí a la, que tenim allí a la nostra Sandra Albert. Sandra, bona vesprada.
Bona vesprada, Cèlia. No? Quina senyora mascleta. Sí, jo sí. M'he quedat sorda, eh? Ha sigut molt, molt bestial, molt, molt potent, com ens agrada als valencians. Però ara toca relaxar-se un poquet. Boro femení, alcalde de l'Alqueria de la Comtessa. Després d'una bona mascleta, pel dia, avui el dia ho fa, no? Avui toca un gran dia.
Sí, avui és el dia de, del patró, dels patrons de l'Alqueria, Sant Pere i Sant Pau. I després de la mascletà toca el vi d'honor, això és un costum. Les quatre festes, les quatre comissions, acabant bé en tots de la missa, de la mascletà, on venim així i fem un xicot de vi d'honor, un xicot de tent en pie. N'hi ha qui quan arriba a casa ja és la fruta i a dormir, i n'hi ha qui quan arriba a casa en cadina o se m'anà al restaurant. Però bueno, som 300 persones així, tastant la reposteria de París.
De París? De París a l'Alqueria de la Comtessa.
Apellido París, però és allà.
Un poble en títol nobiliari havia de vindre...
Però la Comtessa no la coneixem, ja s'ha perdut pel camí.
Però està en Itís.
Està en Oliva. És la Comtessa d'Oliva, que tenia així la finca d'estiu. Al final, els que es van quedar així, doncs va constituir un poble en 1609. Però bé, sabem que la Safor són 31 pobles o 70 núcleos i els pobles d'administració, tot de més, els de 6 casen allà, els de 10 casen així, i anem mesclant la sang i la bona fe.
Però això és el bonico, perquè són festes en diversos pobles, d'un a l'altre, avui toca l'Alqueria de la Comtessa. Avui és el dia gran, com estava dient, i tenen tot el dia